A veure, ara des d'ara fins que us sembli bé, podeu afusellar-me amb preguntes, dubtes, i jo seré aquí molt gustosament aguantant i us contestaré a tot el que cregueu necessari de tot demanar.
Escolta'm, jo tinc una veïna que està casada amb un genovès, i clar, plantejar-li aquest colom de genovès, doncs, a vegades em se fa difícil. I he estat una mica badant allò que has dit amb l'edat del colom.
Sí.
Si m'ho pogués repetir, sisplau.
Sí, mira, entre el colom genovès consta que per fonts documentals neix a l'any 56, 1456. Aleshores, en Colom diu que es mor, diuen que es mor entre 70 i 80 anys. Sumes i restes i no quadra. El Colom genovès, si és el descobridor, diu, o sigui, el Colom descobridor diu, jo he voltat per tot allò que es pot navegar. I l'any 77 vaig ser a Groenlàndia. L'any 77 el Colom genovès està a Gènova perquè apareix en documentació notarial. No s'ha mogut de Gènova. El colom genovès no se li coneix cap estudi. Quasi es podria dir, clar, si no coneixes cap estudi, que fins que no es demostri que té estudis és un analfabet. Mentre que el colom d'Amèrica és un diplomàtic, és un ambaixador, és un virrei, és capità general, és governador general. Com a virrei necessita ser una mena de, el que avui diríem, un doctor en lleis o en drets, perquè com que ell havia de dictar justícia, seria una mena de garçon de l'actualitat, salvant les distàncies entre el torturador i en Colom. El torturador avui dia en garçon. Aleshores, com a capità general era el cap superior dels exèrcits de terra, com el mirall era el cap superior dels exèrcits de mar. Això vol dir uns coneixements nàutics, estratègics i militars. El Cristóbal Colón continua cavallant allà. O sigui, hi ha un desfasament d'edats, d'oficis, de càrrecs, de personalitat, de cultura, de formació. No encaixa res, l'únic que encaixa és el nom, que en els dos els diuen Cristóbal Colón. Aleshores, i això ja des del segle XIX hi ha historiadors espanyols que ja han dit que això no podia ser, que són dos personatges diferents. I després de l'aparició dels llibres de l'Ulloa, Ferran Soldevila, en tres articles molt interessants a la revista Catalunya de l'any 1928, del juny, juliol i agost, ja diu que no tenen res a veure el lanero genovès amb el descobridor d'Amèrica. Sí, podria entretenir-me gairebé una hora a donar detalls i cosetes, explicar com es desencaixen els anys. Un és noble, l'altre és un paleu.
I això ho assimilem al moment d'ara, que em sembla que una persona pobra pot arribar a dir-ho sigui.
Exacte, això seria com si un magrebí acabat d'arribar ara, aquests amb les maletes, d'aquí 7 anys fos el president de la Generalitat.
Ja, ja ho serà.
Però segurament ell no, el seu fill. És possible que, a veure, jo no tinc res contra ni magrebins, ni àrabs, ni moros.
No.
Res en general, després quan entrem hi ha qüestions de convivència, és una altra cosa, però en general arribes aquí, vius aquí, ets català, per tant pots anar amb una llista i ser el batlle d'un poble, presentar-te a la Generalitat. Ara, aquella època, això era impossible. I a més hi havia unes lleis que prohibien als estrangers a tenir càrrecs públics. Això passa no només en estrangers, sinó fins i tot en els mateixos virreis. Per exemple, Ferran el Catòlic nomena a virrei de València un senyor determinat. La Generalitat Valenciana se subleva i dient, escolta, aquest li heu atorgat uns càrrecs que no li corresponen. Diu, com que no? El virrei pot fer això i això i això. I contesten que ho pot fer si és el primogènic. O sigui que amb una cosa tan subtil com és els càrrecs que un virrei pot tenir, si és primogènic o no, hi ha conflicte. En canvi, amb un estranger, analfabet, plebeu, desconegut, mentider, estafador, inútil, total, que no li donen tots els càrrecs més alts que hi ha en aquell moment a la monarquia catalana, i ningú no rondina. Arriba a Barcelona i tothom surt al carrer a celebrar-ho. Si hagués sigut un estranger, hi hauria hagut una revolta social. Enteneu com ja passava? Perquè estava així, penseu que estan intentant esperar amb els trastàmeres? Aquí hi ha un història que a mi, com me l'explicaven a col·legi, em sentia molt orgullós de ser català, que és el compromís de casa. Un problema per decidir qui governarà Catalunya, es troben, s'asseuen i democràticament trien, oi? Això ho havien explicat així. Això és mentida. O sigui, abans que seguin, els Trastàmer ja han ocupat Catalunya militarment. Ja s'ha revoltat Jaume d'Urgell. Ja han vist que li prenien el pèl. Ja han vist que el testament de Martí Lomà estava coaccionat, i per més que els diputats de la Generalitat demanaven que s'autentifiqués el testament, en cap moment va aparèixer l'original. Mentre passava això, les tropes castellanes envaeixen Aragó, envaeixen el País Valencià. Hi ha una guerra de 2 anys. I quan hi ha totes les tropes castellanes amb el ben entès i la connivència d'alguns membres de la Generalitat accepten Ferran d'Antequera, aleshores posen els compromissaris perquè vagin a decidir una cosa que havia estat decidida d'entrada. I això, que creava conflicte a tot arreu, en canvi el d'en Colom, ningú s'ha aturat a pensar, i fins i tot, com pot ser que un estranger sigui virrei? Qui són els virreis? I un dia vaig dir, qui pot ser virrei a Catalunya? I com que tenim els nomenaments, perquè un virrei no és un mecànic, Ara, aquest senyor mecànic, taller Pistraus. Qui és el taller Pistraus? No ho sabem. Però sí que sabem qui és el senyor Artur Mas, oi? Qui és el senyor Carol Rovira? Qui és el senyor Pasqual Maragall? I qui és el senyor Joan Saura? Ara, els seus mecànics, potser no, però amb ells sí, doncs el virrei és el qui substitueix i assumeix la representativitat reial i executa les lleis del país en nom del rei. Per això és virrei, el segon rei. O sigui, que ara agafem aquest magrebí que volem nosaltres aquí i el presentem al senyor Joan Carles. Mira, i en Joan Carles que digui, mira noi, jo tinc uns compromisos amb els reis d'Anglaterra, amb una trobada amb els reis d'Anglaterra, no hi puc anar jo, vés i tu i assumeixes els conflictes d'estat. I el magrebí per les ordres, Joan Carles. Doncs això que a nosaltres ens fa morir de riure, sembla que els nostres historiadors els fa fer grans reverències i empassar-se la colla, no? Una cosa que és elemental i que no entra ni pel cap ni pels peus, representa doncs que hem estat retent un culte a una bola que no se la creurien explicat bé ni els nens de col·legi. Jo vaig a les escoles, als instituts i explico coses així i els nens ja no s'ho creuen. I resulta que els nostres professors eminències em diuen que sóc un sonat, que tot m'ho he inventat, total, per no reconèixer que ells només tenen un títol, però que l'aprofundiment de la història, això encara s'ho haurien de treballar una mica més. Acabo aquí perquè m'escalfo de seguida.
El que no entenc és per què, si està tan en amistat amb en Ferran, després torna per emprendre aquest descobriment, sí. I com és que finalment és Isabel la qui financia, o ha quedat així a la història? Bueno, la idea és aquesta.
Ha quedat a la història, si pensem una cosa, hem de veure la història com el mar. Tu li dius a un nen petit, dibuixa el mar i fa una ratlla, oi? I dibuixa la terra i fa una ratlla i a sobre hi posaria un arbre. I tots sabem, si tenim dos dits de front, que la terra no és aquesta capa, que això és de la sorra, no? Que sinó que té uns estrats, unes roques condensades, un punt fins a arribar al nucli. Bé, doncs la història és igual. La història que nosaltres sabem és la línia de la superfície del mar, però la història en si són quilòmetres de profunditat. No? Aleshores, a la segona meitat del segle XIX, hi ha historiadors castellans que ja diuen que tot això de la reina Isabel és una conya. Que això no pot ser, perquè la reina Isabel, amb la guerra de Granada, està arruïnada. I les joies les empenyora banquers de Barcelona i València per conquerir el regne de Granada. Aquests documents els van exhumar i els van treure a la llum pública historiadors castellans. I un tal Josep Martínez Martínez, Ferran Martínez Martínez, Ferran Martínez Martínez, té un llibre de començaments del segle XX que ja diu aquí l'empenyorament, aquí les rues, no sé què, pum, quan les tornaran, amb quin crèdit, amb quins beneficis, amb no sé què. Aleshores, és molt fàcil que si els cronistes sabien que la reina havia empenyorat les joies per la conquesta de Granada, canviant Granada per la conquesta d'Amèrica, ho feien cua, no? Però ha sigut molt cua. L'enemistat, un segon. L'enemistat. Bé, els Urgell marxen a Portugal. Pensa que les filles del comte Jaume anaven demanant caritat pel carrer. Algunes, els Trastàmara, les van agafar les van obligar a entrar en un monestir perquè no tinguessin descendència, perquè com més descendència tenien, més perill hi havia al cap de 50 anys que rebrotessin. Ei, que jo sóc el descendent de no sé qui. Les van tancar. El pare, el comte Jaume, mor al castell de Xàtiva, assassinat després de 12 anys. Per què les... Hi ha dades prou importants per pensar que l'assassinen. Perquè resulta que els germans de Joan II són fets presoners, i els pares, els oncles de Ferran el Catòlic, són fets presoners per Pere de Portugal. I Pere de Portugal, que és el qui està casat amb la filla de Jaume d'Urgell, amb Isabel d'Aragó, Isabel d'Urgell, diu, el meu sogre el teniu presoner, jo tinc els vostres germans, fem un canvi. Firmen, fan tots els documents pel canvi de presoner, envia els germans aquí, i Jaume mor. De cop i volta, Jaume apareix mort, algun cronista diu que va morir de mort violenta, algú diu, hi ha una crònica anònima que parla de Jaume d'Urgell i diu que va ser assassinat. És normal. I és que jo hauria fet en lloc de hauria fet el mateix. Si faig el canvi per aquest i l'altre se'n va tan pres, hòstia, es munta un altre cop el tinglau que em perjudicarà la corona, no? Però jo no hauria fet el mateix perquè jo, clar. Però vull dir, diguem, si entrem a la mentalitat reial d'aquest Trastàmara, d'aquesta mena de perversió de la política catalana en aquests moments, d'introduir una mena de tirania contra les institucions i el govern del país, perquè a Joan II l'anomena tirà, i Ferran el Catòlic també tirà, i Ferran primer ha de marxar per cames de Barcelona, i mor a Igualada, no? Fugint de Barcelona. Per tant, Alfons el Magnànim mai sortirà d'aquí quan és rei i mai tornarà a posar els peus aquí, es morirà a Nàpols. O sigui que els Trastàmara, aquesta versió contra aquestes llibertats catalanes en què la ciutadania o els braços tenien tant o més poder que el mateix rei, això no ho superava. I aleshores ells havien d'imposar la seva autoritat via mano militar. Això es dona així, i en Colom, en forma part de la casa d'Urgell, va a Portugal. O sigui, no és casual que en Colom visqui la cort de Portugal. És que us penseu que les corts eren cases de beneficència. Ei, que arriba aquí un pobre desgraciat, i el Joan Carles i està allà mirant, aquell pobre desgraciat, que vingui a la cort. Això no passa, jo. Quants de vosaltres ha passat uns dies a la cort d'Espanya? A veure, sisplau, aixequeu el braç. Vos tampoc? I sou el president del Consell Comarcal? Tampoc. Doncs imagineu-vos un pelaganyes, com un turista d'aquest. Viu a totes les corts, a la cort dels Reis Catòlics, a la cort de Portugal, a la cort del rei de França, i el seu germà s'està a la cort d'Anglaterra, allà rescansa les pilotes. No? Aquí passa alguna cosa. Per què viuen a totes les corts? Doncs només té un sentit si és que estan emparentats en totes les corts. Fem una prova, anem a mirar a veure. Si realment Colom es casa amb la germana del rei de Catalunya, Pere IV, el conestable de Portugal, està emparentat amb la cort portuguesa i pot anar. Podria estar a la cort de Portugal. Però com que els reis catalans estan emparentats amb els Anjou, per això Renat d'Anjou el proclamen rei català, i Renat d'Anjou és l'oncle del rei de França, podrien viure a la cort de França. Per això els Colom són a França, a la cort de França, a mana de Roger. Aleshores, els reis portuguesos estan emparentats amb els Lancaster, perquè Isabel de Lancaster es casa amb un rei de Portugal i a tota la descendència aquesta. Per tant, també podrien anar, ei, que sóc el cosí del cosí del cosí. I per això pot estar a Anglaterra. Però com a revolucionari, en Colom no portarà el seu projecte fins al final a Ferran el Catòlic. I diu que sortint de Portugal, anant cap a França, es va aturar a Palos. Imagineu-vos sortint de Portugal, anant cap a França, s'atura a Palos. Ara bé, si és Palos, sí, que està de camí a França. I allà un personatge entès en cosmografia i que estava relacionat amb la cort li va dir, home, abans de portar-ho a França, deixa'm que jo ho remeni. I és aquí quan remenen i se'n surten. Però és que en Colom no se'n surt de qualsevol manera. Doncs jo et venc això i tu em dones uns diners i prou. Sinó que ell demana uns càrrecs increïbles, no? Com el de virrei, almirall i governador general. Gairebé ningú explica per què en Colom demana això. Jo tinc una sospita, que és infonamentada, però a partir d'aquí es podia treballar. Quan és detingut Jaume d'Urgell, Jaume d'Urgell és virrei i governador general. I no és almirall, però és virrei i governador general. O sigui, no es diu virrei, sinó lloctinent i governador general. Lloctinent és la forma arcaica del virrei que s'acabaran els dos càrrecs fusionant en un. És per mi molt, 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 molt coherent que el gendre de Jaume d'Urgell, gendre, la neta no, aquí a veure, Jaume Ben Ferran, Colom està casat amb Isabel, amb Felipa de Coimbra, Felipa de Coimbra, sí, un que està casat amb una filla, amb una neta de Jaume d'Urgell, Colom està casat amb la neta de Jaume d'Urgell, vulgui homenatjar-lo i demani els mateixos càrrecs, si no, no té cap mena de sentit. Per què justament aquests càrrecs? I com que hi havia d'anar per mar, tots el del mirall. I al començament hi ha 7 anys de negociacions i no li volen donar. Imagineu-vos, no?, aquí un magrebí demanant, jo vull ser almirante de todos los ejércitos, de mar y de no sé què, y jefe superior de la audiencia. I si no em dones això, i li acaben donant, en Colom és que el collonot del cas és que li acaben donant aquests càrrecs. I aleshores en aquests càrrecs ell ja pensava que tenia plens poders o tan importants com el rei. I no només té els càrrecs aquests, sinó que són hereditaris per sempre més. O sigui que el fill d'en Colom és el segon virrei i el net d'en Colom és el tercer virrei. Què vol dir això? Això vol dir que els Colom instal·len una monarquia hereditària a Amèrica. No? Si jo soc virrei i el meu fill és virrei i el meu net és virrei, som virreis, però atenció, perquè tu ets virrei mentre el rei no hi posi, mentre el rei no posi els peus allà, perquè quan el rei ve cessa la funció de virrei, però si el rei no ve tu ets el rei encara que siguis dit virrei. Per tant, els Colom creen una dinastia paral·lela a la dinastia catalana aquí i allà. Jo també hauria afirmat una cosa així, i tots els urgellistes cap allà, o sigui, tots els antitrestàmeres cap allà. Això no va durar gaire, va durar molt poc, perquè després el Ferran el Catòlic, home hàbil, va fer una reforma virregnal i va desfer tots els poders dels virreis i els va controlar amb altres personatges nomenats directament per ell a dit.
I per què no va intentar pelar-lo, matar-lo?
A qui?
Al rei, a Colom.
És possible que ho hagués fet. No ho sabem, el que sí que ha sigut, el que sí que, si m'haguessis formulat la pregunta al revés, tenia resposta, perquè primer que en Colom no és un pelacanyes, o sigui, per matar en Colom calia tenir una idea, i tu tenim el poder, per què matar-lo, no? Per què matar la Tutxa? Per què matar en Carot? O per què matar l'Ibarretxe? Els hi dius que tenen contacte amb Beta, els destitueixes del càrrec i els fots a la presó. Per què matar-los? En canvi, al revés, no. Si tu no t'agrada el president del govern espanyol i ets un resistencialista que creus en la lluita armada, el peles. Però des de dalt és molt més fàcil fer qüestió jurídica segons les nostres constitucions, segons això, has infringit allò, pum, pim, amb en Colom el van denunciar. Va haver-hi un judici, el van detenir. Se'l van treure del davant. Ja està. Què vols? Això? Firma. Vinga, pum, pim, pam, se'n va a Amèrica, poble, tot, torna d'aquí, vinga, tot allò que t'he donat, fora, a la presó. Ho van intentar. En canvi, Ferran el Catòlic sí que el van intentar pelar. En Joan de Canyamàs. Que curiosament s'assembla molt la història d'en Joan de Canyamàs amb la de l'Oswald. Un boig, també. És un boig que tot solet vol anar a carregar-se el rei. És que hem de pensar que la història passada, encara que la veiem com uns ninotets, quan no sé com us imagineu el passat, uns ninotets, personaquillos, no, no, és que eren com uns altres, el senyor Colom tenia una titola entre les cames, i mataven, i feien tancar, i feien processos, i pensaven i sofrien i donaven la vida per una causa, cosa que a nosaltres això encara em costa una mica de veure, no? Però en aquella època la gent tenia molt clara la consciència del país, encara que alguns marxistes, historiadors marxistes, diguin que Catalunya no ha existit mai, que eren unes estructures econòmiques i unes classes socials de lluita, que també hi eren, però tenien una consciència molt, molt clara de país, més que nosaltres, que com a molt aspirem a una consciència autonòmica. Però ells no, ells tenien una consciència molt clara i les llibertats, i no confonien tampoc la llengua ni la cultura amb les llibertats jurídiques i constitucionals. És molt diferent. El senyor Colom, el senyor Colom i els antitrastàmara, després d'acabada la Guerra Civil, encara s'estan 7 o 8 anys lluitant pel seu compte. Després diuen que en Colom era una propietat i que era un cara girat i un esclavista, que possiblement hauria de tenir alguna cosa d'això, perquè eren militars amb estudis humanístics, però eren militars, personatges que anaven amb l'espasa a la mà o amb els canons al costat, no? Per tant, ja hi van haver processos per destituir uns, per assassinar els altres, i fins que no es revisi això amb deteniment, sense aquest fanatisme i aquesta facilitat d'interpretar la història sense tenir en consideració la totalitat de fonts i de documents, continuarem veient-la com un còmic.
Sí, em sembla que a Castella els estrangers i de quan han tingut genovesos, no?
També. Aquest és un altre factor.
Sí, llavors dic, a la millor com no se vivim gaire en Catalunya, no podria ser que també a Cristóbal Colón digués en genovès.
No és que li deien, no és que pugui ser. És que en els plets apareix que en Colom és un genovès, però no sabem ben bé de quina nació. Això apareix 6 o 7 vegades en els plets.
Però podria ser també que retiressin que fos de Catalunya.
No, el genovès, ells per genovès, és en general. Són estrangers a Castella d'aquí de la conca mediterrània. O sigui, un valencià és un genovès. Un ciutadà de Barcelona és un genovès. I segurament un sicilià també. Aquí nosaltres, durant molts anys, no sé vosaltres, diem castellà a qualsevol que parlava en castellà, però era murcià, o andalús, o extremeny, o basc, o aragonès, o gallec. Jo recordo que els fills, jo treballava amb uns gallecs i els nanos ploraven perquè a col·le els deien castellans. Veniu en castellà, jo sóc gallec. I que parles en castellà tu, col·le? Diu, sí, ho veus. No? Clar, parlava en castellà, tu castellà no, castellufo, no sé què, i el nano anava xocat en els pares, jo era allà i doncs passa una mica això. Agafem els primers que arriben o un tipus d'estranger i amb això diem castellà, i els altres deien genovès. Els grans aliats de Castella des de sempre eren genovesos, i és normal que comerciants, banquers, patrons de naus, alguns almiralls de Castella també eren genovesos, i això ha quedat una mica en el llenguatge. I encara avui dia jo he trobat gent de 40-50 anys, els pares dels quals encara continuen dient, quan parlen dels catalans, els genovesos.
Sí, que és probable que com a català ho diguessin
genovesos. Sí, clar, totalment. Perquè després n'hi ha un altre, hi ha un altre que li diuen és genovès com en Colom. I no era genovès, era venecià. Per exemple, en Joan Cabot, durant la guerra, se'n va i es nacionalitza valencià. Ai, es nacionalitza venecià. Però hi ha una còpia d'un document d'aquests que li diu, és, en Cabot, tenim aquí a la cort d'Anglaterra un senyor que es diu Cabot, genovès com en Colom. I en Cabot no era genovès. Ara, els dos sí que eren catalans. Aleshores, genovès, en aquest cas sí que vol dir català. Que també són coses que cal anar precisant.
Jo tinc dues curiositats.
Sí.
Dintre d'aquest món especulatiu. Hi ha especialistes que han analitzat la signatura de Colom i pensen que hi ha una sèrie de signes tan esotèric i que seria possible que fos membre d'alguna societat
religiosa,
política, etc. Sembla que això li hagués obert portes importants per fer tot el que va fer. Una altra especulació és que Colón tindria un mapa per anar a les Amèriques l'havia proporcionat o l'havia comprat a un pirata i que aquest mapa seria de l'època del mapa de Pedro. Aquest mapa hi hagués sigut destruït després de l'arribada a Amèrica i, lògicament, fet tot el descobriment oficial, diguéssim.
Dues coses, eh? La primera, que en Colom pertanyia a un ordre militar, està clar. No hi havia cap militar que no pertanyés a un ordre militar. Tots els militars, pel fet de ser militar, entraven en un ordre militar. I alguns d'ells entraven en un ordre religiós. Algú a través de la signatura interpreta que s'havia de dir Joan Cristòfor o Joan Baptista. I perquè ell sovint parla de Christoferens, el portador de Crist, perquè aquesta visió religiosa que tenia el feia que portava Crist o la religió cristiana a l'altre costat de la mar, i això és el que fa una mica Sant Cristòfor, que porta Crist, el nen Jesús aquí, travessa les aigües. Però també ho fa Joan Baptista, que és el que dintre de les aigües bateja per preparar la vinguda de Crist. Per tant, alguns que han analitzat aquesta signatura arriben a dir que es podria dir tant Joan Baptista com Joan Cristòfol. I, evidentment, tant si és un com si és l'altre, també encaixen amb el nostre Joan Colom de Barcelona. A més, en alguns quadres apareix la figura del Colom acompanyada de Cristóbal Colom. I el seu fill ja ho diu, com que va voler portar la fe a l'altre costat, per això es deia Colom. Perquè la fe també davalla en forma de l'Esprit Sant a través d'un Colom. O sigui, això només té sentit a través d'un Colom de Barcelona. El segon punt que dieu no és ben bé així, s'hi aproxima. O sigui, el mapa de Pili Reis, que és de 1513, està fet sobre mapes anteriors, des d'alguns que els almiralls i els navegants turcs havien aconseguit de zones de la Xina i de la Índia, i d'altres, i ho diu l'almirall en aquelles notes que fa, en aquelles llegendes que fa a l'entorn del mapa, diu: aquest mapa ha estat fet amb diversos mapes, però sobretot amb un que tenia un mariner que va anar en tres dels quatre viatges amb en Cristòfor Colom i que van capturar davant de les costes de València. O sigui, un català que havia anat de tres dels quatre viatges en Colom, tenia un mapa per anar a Amèrica, i Piri Reis l'agafa i a partir d'aquell mapa serveix per pintar també algunes costes de l'Amèrica Atlàntica, perquè el que és interessant del mapa de Piri Reis és que està pintada tot el Pacífic, i el 1513 els europeus encara no havien posat els peus ni als Andes, que també hi són descrits, ni la costa pacífica, ni l'Antàrtic, que també hi és descrit. O sigui que sí que passa alguna cosa amb el mapa de Pi i Reis, però no és que Colom tingués una còpia d'aquest mapa.
No, ja hem dit que el mapa que és que servia per anar a l'Amèrica, ja estava traçat, seria de l'època, però no de l'època que figura en el mapa de Pi i Reis. Sembla clar que és més antic,
sí,
del que es posa allà. Precisament perquè hi ha zones de la Terra que en aquesta època no s'assemblen en res a com era, a com està dibuixada. Sí. I aquest mapa, que no seria de Pi i Reis, seria de la mateixa naturalesa o la mateixa època del mapa originari.
Hi ha un historiador canari que ha arribat a dir que en Colom havia d'haver anat amb una còpia o amb el mateix atles català d'en Crespis. Jo això no ho he seguit, he llegit el seu llibre, sembla una proposta vàlida de recerca, però perquè diu, entre altres coses, perquè en el mapa d'en Cresques apareixen unes illes que es diuen les Lucaies o los Lucaios, i les primeres illes que troben Colom també els hi diu les illes Lucaies o Lucaios. Aquí va la cosa. Però aquest és un tema marginal per mi de la cartografia que s'ha de tenir present, perquè una altra cosa que no sabia el senyor Julio Izquierdo, jo li preguntava, aquí el senyor Julio Izquierdo hem vist 5 minuts, 5 minuts d'una entrevista de 3 hores. Jo vaig insistir molt dient-li, a veure, escolti, vostè diu que els grans mariners com Mógrafo i tot estaven aquí. A quina escola? On era l'escola de cosmografia? i de pilotatge. On s'aprenia a navegar i a fer mapes? Por aquí, por aquí. Estaven por aquí. Però on? Ells ho tenen en els llibres, però en canvi la història no. En canvi aquí l'Escola de Cosmografia de Barcelona, la de Mallorca, la de València, la de Sicília, la de Nàpols, tot això és aquí. Millor dit, fins al 1529, fins al 1529, no estan els entesos en cosmografia d'acord a dir que és el primer mapa fet per un castellà, que jo després dic que no és castellà, però el 1529 creuen que el mapa d'un tal Rivero, Rivero, que segurament és un Rivera castellanitzat, el primer mapa fet per un castellà. Doncs, si no hi ha escola cosmogràfica castella als segles XIII, XIV i XV, d'on surten els grans cosmògrafs, els grans pilots, els grans navegants? I qui fa els instruments per anar a Amèrica? Perquè d'algun lloc han de sortir. No? Aquí no podríem improvisar un coet, el Soyuz o l'Apollo 14. No el podríem fer aquí a la Sagarra, oi? Per més bona voluntat que tinguem. Podríem voler-ho, però si no venen els tècnics russos o els tècnics americans, aquí no fem coets. Aleshores, a Extremadura, per més que ho diguin els llibres, aquí estava el mejor ecomógrafo, no hi ha absolutament tothom, tots els enteros en cosmografia, tots, absolutament tots, diuen que a l'època medieval hi ha dues grans escoles cosmogràfiques al Mediterrani, la catalana o mallorquina i la italiana, que sovint és també la catalana, perquè Nàpols i Sicília aleshores formaven part de la monarquia catalana.
Se sap per últim ja el descendent de Colom fins a l'actualitat, perquè també tinc un altre dubte, que als anys 70, a les revistes de l'època, sortia l'hereu del descendent de Colom, Cristòfol Colom, l'hereu del gran navegant, sí. Que sortia als anys 70.
Segur que n'hi ha diversos, eh?
Però aquell el posant en Londres i Patrés, no? I ara actualment hi pot haver un descendent.
Sí, segur. Segur, però com que no ho sabem molt bé, jo sé que l'Àngel Colom i Colom, l'Àngel Colom i Colom estava buscant els seus orígens i es veu que la seva àvia li havia dit que havia d'anar a Sant Joan les Fonts a mirar el Mas Colom de Sant Joan les Fonts. Sant Joan les Fonts i el Mas Colom. Jo vaig anar un dia, em van convidar a anar-hi, Mas Colom, tu et vas en Colom, mira, et paguem un cap de setmana al Mas Colom. Vaig parlar amb els propietaris i em van dir, ha vingut l'Àngel Colom. Perquè l'Àngel Colom és d'un poblet, els seus avantpassats de per prop d'aquí de Manresa o de no. I la seva àvia veu que va dir que ha vingut aquí buscant informació, perquè la seva àvia li deia que venien d'allà. I allà també hi havia una llegenda que deien que Cristòfol Colom sortia d'aquell mas. Sigui com sigui, tot això és llegenda. Però que hi ha descendents que si es busquessin sortirien. De fet, a València els descendents de Cristòfol Colom es poden seguir gairebé fins al segle XIX. Després jo ja, això ja ho he aturat, no? Però a la gran enciclopèdia heu de buscar Cardona. Els Cardona hi ha, atenció, la primera edició de la gran enciclopèdia catalana, perquè la segona han esborrat tots els arbres genealògics. Com sempre, Catalunya, endavant amb la cultura. En lloc d'ampliar-los, els eliminen. Tot aquell que es fa més manual, més manual, ja ho podeu llençar. Jo el vaig llençar a les escombraries. I vaig anar a casa del meu pare i vaig dir, jo m'emporto l'antic. Perquè a l'agafeu Cardona, i mireu, els Cardona Colom, hi ha una branca dels Cardona, els ducs de Cardona, acaben sent ducs de Guadalest. I per la via de Guadalest, la filla Sants de Cardona, un fill d'en Colom, Cristòfol Colom, Jaume Colom. Jaume Colom es casa amb Maria de Toledo. Maria Álvarez de Toledo, que és una parenta de Ferran el Catòlic. De Maria Álvarez de Toledo tenen un fill, amb en Jaume Colom, que es diu Maria Colom, que es casa amb Sants de Cardona i són els hereus d'en Cristòfol Colom. En aquesta línia dels Cardona Colom tenen un fill que es diu Cristòfol Colom i de Cardona i que és l'almirall d'Aragó i de les Índies. A finals del XVI, sobre 1570-1580, a l'època dels plets de la corona contra la família Colom, els Colom de Guadalest i Cardona, o sigui, els Colom Cardona, són els que tenen tots els drets de successió, i així és reconegut per la corona, en els plets, aquests famosos plets que no s'acabaran mai, i són almiralls d'Aragó, sí, almiralls d'Aragó i de les Illes. Vaig anar a Guadalest, vaig preguntar pels arxius, per la biblioteca, per res, ningú no sap res. No se sap absolutament res. En una història de la Villa de Guadalest i de su castillo, una cosa d'unes 60 pàgines, simplement es diu que el segundo duque o duque de Guadalest, Sancho de Cardona, se casó con María Colón, nieta del famoso descubridor de las Indias. I aquí s'acaba tot. O sigui, com pot ser que els successors i els legítims hereus de tots els béns, almiralls d'Aragó i de les Índies, ducs de Guadalest, marquesos de Jamaica i de Veragua, i no hi hagi ni una biografia feta sobre aquest marquès de Guadalest, ja hagi desaparegut la documentació i ningú sàpiga res. És que estem en el bon camí. O sigui, el bon camí de la intuïció, perquè després no podem reconstruir. Hi ha descendents, i després hi ha aquest del Colón de Carvajal, i en sortiríem molts més. Però
aquell era un almirall, però
jo n'hi ha de real. N'hi ha, però jo dic que amb això no m'interessa saber qui és el descendent. A mi m'interessa explicar què és el descobriment d'Amèrica i com s'ha manipulat.
I parlant de l'ADN, et sembla que l'última reunió a l'Occió Solada que vam estar a la Segreta, dir que dintre d'un any sortiria...
Doncs ja ho veurem. Què passa? Que, clar, per tenir un ADN és... Jo agafo aquest tros de carn d'aquest senyor i el tros de carn, i ho comparem a veure què passa, però si no tens cap referent, si tens allà uns ossos que no saps de qui són i els vols comparar amb uns altres que no saps de qui són, és molt possible que no sapiguem res de res, de res. Jo tinc una teoria, que és que aquells ossos no són de colom, són de pollastre. Però, esclar, s'haurien de mirar. És com si ara trobem aquí una caixa que diu Tutankhamon. Hòstia, mira, ja tenim els ossos de Tutankhamon, no? És una cosa, és demencial, no? Però amb el colom sembla que val tot. Però així com aquesta cosa demencial els espanyols o castellans s'ho creuen i ho fan anar a les televisions i ho filmen i la bandera espanyola i el rei i el sant pare, perquè Joan Pau II, com va anar a Espanya? On va anar a predicar? A la plaça de Cristóbal Colón. O sigui, ho tenen claríssim. Nosaltres, que també d'alguna manera patim d'una forma inconscient l'auto-odi sobre nosaltres mateixos, doncs anem dient millor que no ho diguem, millor que no ho fem servir, d'aquí a la Segarra segur que no hi ha res, perquè és clar, perquè... I els altres es foten un penxó de riure. Hòstia, amb aquests catalans que ho tenim clar, no? Els hi tirarem unes veces i contents. I la cosa a mi em sembla preocupant. Aquesta xerrada d'una mica a mi em sembla... No m'hi sembla, jo les faig perquè recuperem la consciència. Que això és clar, si no som autòmates perduts, allà on ens tiren un pal i anem corrents darrere a buscar-ho. No cal marcar els nostres propis bioritmes, els nostres propis mecanismes d'autodefensa i fins i tot de construcció de la realitat futura, perquè si no estarem fotuts. I suposo que avui hi haurà coses que estareu més d'acord, menys, altres que les voldreu contrastar, però almenys teniu l'opció de pensar la història pel vostre compte, risc i compromís, i no d'empassar-nos com unes farinetes posades a la boca per la nostra madrastra d'Espanya. No? I bé, hi és informació. També us vull dir que, a més de la pel·lícula, deixeu-me que ho faci, jo menjo també, sóc prim, però menjo... llegeixo, i aleshores tot això són uns diners per subvencionar-ho, faig aquests actes, que vull agrair també a l'Ajuntament de Tarroja, i també porto uns llibres per si els teniu, els regaleu, i la pel·lícula amb llibre per si no ho teniu, voleu passar a casa amb els amics, els coneguts, i així d'incentivar una mica l'estímul del coneixement, perquè... per anar fent una mica aquest caldo que necessitem d'informació. Desinformats estem perduts. I ja costa guanyar una batalla informats. Imagineu-vos desinformats, no? doncs ho dic perquè si algú vol marxar també que ho faci tranquil·lament, no? Però que passi per aquí i me'n copi alguna coseta.
Que passi com ho que em vaig comprar i si la...
No, no, no. És que tenia vida pròpia. Tenia vida pròpia. Més preguntes? Més preguntes?
Quant costava una expedició d'aquest...
Aquí paguen, aquest és un altre punt, a veure, dius quan costava i segur que no ho dius perquè jo tregui cap informació especial, oi? No, és que no? Només
no ho dic, no, perquè l'altra, bueno, la Isabel empenyora per d'això, si no pot finançar, que era molt car, era poc car.
A veure, aquí hi ha una altra cosa, que és que com que en aquelles èpoques els regnes eren separats, hi havia moneda diferent. I gràcies a l'observació detallada de la moneda amb què es paga l'expedició, podem saber si la van pagar els catalans o els castellans. La majoria de cronistes diuen que es paga en ducats. 16.000 ducats pagats per a Lluís de Sant Àngel. Això no ho nega ningú avui dia, excepte algun beneit que veuen que jo me l'hi he menjat terreny. I diu, no, ho va pagar la Santa Hermandat. Però absolutament tothom, a la majoria de cròniques, diu Lluís de Sant Àngel, tresorer del rei, va posar una gran part dels diners. La qüestió és, els va posar de la seva butxaca, amb la qual cosa es desvincula tota l'estructura política, econòmica i jurídica catalana. En algunes cròniques diuen, i Lluís de Sant Àngel puso los dineros de su propio bolsillo, amb la qual cosa era un particular. Però d'altres no, els altres diuen el tresorer del rei, el tresorer reial, el tresorer de la corona. Per tant, si posa el tresorer de la corona, és la corona qui ho fa vicàriament, no?, a través del seu tresorer. I això és el que els molesta. I l'altre és que ho fan amb ducats. Doncs bé, amics i amigues, si no ho sabíeu, ara ja ho sabreu. El ducat no s'incorpora a Castella fins al 1497. Millor dit, el 1497, a les Corts de Valladolid, es dona l'ordre de la unitat monetària de tots els regnes. Però això encara va trigar alguns anys a acceptar-se, perquè molts castellans van veure una intromissió reial en les seves peculiaritats econòmiques específiques com és el de la moneda. I van veure fins i tot algunes revoltes, i això ho expliquen Botet i Sisó i expliquen els entesos en aquest cas dels ducats. En canvi, els ducats ja existien a Nàpols, a Sicília i a tots els estats de la monarquia catalana. I després, clar, existeixen a Amèrica, amb la qual cosa l'únic estat que no té aquesta moneda és Castella. I els reis catòlics diuen, el 1497 tothom tindrà la mateixa moneda. Ara bé, si Castella no tenia ducats fins al 97, el 85, que comença a donar diners en el Colom, el 85, el 87, el 89, el 91, el 92, el 93, el 94, el 95, el 96 i el 97, si tot això es paga amb ducats, qui ho paga? No cal que em respongueu, ja sou. No cal, queda clar, oi, qui paga això amb ducats si a Castella no existís. Aquest és un altre aspecte que tampoc ningú ha volgut mirar amb quina moneda es paga, no? Doncs és com si abans de la unió de l'euro algú el troben en francs a la butxaca. No cal que sigui francès, però segur que està fent alguna operació comercial en França. Perquè aquí no t'accepta, excepte un banc, no t'accepta. No accepta Andorra, que accepten les seves monedes. No? Doncs amb aquells, a tots els textos, documents, no sé què, amunt i avall, a quasi tots surt ducats. Tant en tant fan petits canvis, En lloc de ducats surten blanques, de Castilla, en alguns casos surten florins, però els florins no s'incorporen fins al 1529 o 36, no? A finals dels anys 20 o començaments del 30, amb Carles I, els florins. Això vol dir que els textos ja havien estat reelaborats a finals del 16 i els hi sonava que el florí era una cosa antiga i van posar que en Colom el van pagar amb florins. No. I després hi ha les monedes que els soldats porten a Amèrica mentrestant també, i també seria, és molt interessant i ho recullo a la tesi inèdita que tinc, les monedes que trobem que els mariners porten i que intenten, i mires com si ara te'n vas a veure aquests indis i els hi treus una monedeta i els hi feia gràcia el so, allò, oi, 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 i els hi dona una moneda d'aquelles i a canvi els hi porten una barra d'or, no? Feien això també amb les monedes. Per tant, uns 16.000 ducats no sé ben bé què serien, però sembla que no van ser grans diners, eh? No sé la quantitat, no tinc la paritat.
És que un cop m'explicaven que un esclau costava com un cotxe. O sigui, actualment el que costava un esclau a l'època de Puntaquint i tot això era l'equivalent d'avui en dia un cotxe, no? Que era una inversió important.
Podria ser. I alguns jo penso que com una bicicleta. Mantenir-los, hauria pogut adquirir-los. Bé, no he fet aquest estudi, però el que està clar és que sobre el segle XV tenim molts prejudicis fets, moltes deformacions, ho veiem una mica com un còmic i a més sempre en una línia, que és la línia de la historiografia espanyola.
Hi pot haver alguna cosa de cert el fet de que Portugal intentés fer les cobertes sense comptar amb Colom i això l'emprenyés
sí,
molt?
Sí, jo penso que sí. O sigui, en Colom, com que pertanyia a la Casa Reial Portuguesa, va parlar amb el rei de Portugal, que em sembla que llavors era Joan II, i Joan II era el net també de Pere de Portugal. O sigui, sí, estava emparentat amb Jaume d'Urgell. Penseu també una cosa, que les descobertes... Portugal és un poble mariner, com amb Anglaterra, però mai havien anat, mai navegaven, no navegaven, no eren navegants. Comencen les navegacions portugueses amb qui? A partir del casament de Pere de Portugal amb Isabel d'Urgell. Fan venir els cosmògrafs catalans allà i immediatament van en els llocs on hi havien anat els catalans el 1370, al Golf de Guinea, a la mina, al Senegal, al riu de l'Or, tot baixant fins totes els llocs on els catalans tenien colònies al llarg del segle XIV, de cop i volta, a començaments del XV, els portuguesos hi van. Compte, són els portuguesos amb tot el mecanisme i la ciència catalana, i això no ho nega cap historiador de la cosmografia ni dels orígens de les exploracions portugueses a l'Atlàntic. Aleshores, què passa? En Colom és a la cort, és a casa seva, és amb els seus parents. Això ha fet que hi haguessin teories que Colom era portuguès, perquè diu, viu a la cort, és home de confiança del rei, es casa amb una dama de la cort, va amb expedicions nomenat pel rei. Aquest tio, a veure, no pot ser un qualsevol. Demana càrrecs del mirall, també. I el rei li diu, sí, jo et promouré aquesta expedició, et donaré un tant per tu, un tant per mi. I l'altre va dir, sí, home, ja ho podré jo. D'amagat, amb les explicacions que havia donat en Colom, el rei de Portugal envia unes naus a buscar això pel seu compte. Clar, quan en Colom ho sap, agafa els estris i fot el cap. I aleshores és indignadíssim, sembla que volia anar a presentar-ho a l'altre parent seu, el rei de França, i passant per Pals, allà s'atura, o bé pel comte d'Empúries, el comte d'Empúries que apareix aquí, el comte d'Empúries segurament és substituït en algunes cròniques, jo estic convençut, no segurament, crec que encara no sé què, pel duc de Medinaceli en unes cròniques i pel duc de Medinacidònia en d'altres cròniques. Perquè diuen que aquests comtes tenen en Colom a casa seva. Però en Colom, quan se'n va a França, camí de França i passa per Pal, allà a Palos o a Palos, no és camí de França. I a Pals no hi havia aquests dos ducs, sinó que el personatge concret que podia haver agungolat, acollit en Colom a casa seva, és el comte d'Empúries. Per què? Primer perquè el comte d'Empúries és senyor de Pals. Per tant, qualsevol cosa que passés de Pals havia de tenir l'autorització del comte d'Empúries. El comte d'Empúries és el virrei de Catalunya. Per tant, el comte d'Empúries és el que té l'autorització per organitzar armades reials quan el rei no hi és. Tercer, el comte d'Empúries és el que està al costat d'en Colom i del rei a la tornada de Barcelona. I també diu, és l'únic comte que està al costat del rei. O sigui, en Colom passeja per Barcelona, en Colom amb un costat, Ferran el Catòlic amb un altre, i el comte d'Empúries amb un altre. I el comte d'Empúries, també és un dels pretendents a la corona en la guerra civil. Li ofereixen la corona, però sembla que ell no acaba de decidir-se, tot i que algú ha apuntat la Teresa Baquer, això s'hauria d'estudiar, a mi em sembla una idea interessant, que l'Enric, aquest Enric, Enric I de Catalunya, perquè abans de jurar Pere IV i després a Renat d'Anjou, el primer que juren com a rei és Enric I de Catalunya o Enric IV de Castella. Ella pensa que aquí hauria pogut haver-hi una barreja entre el comte d'Empúries, Enric de Catalunya i Enric de Castella. I és una via interessant a investigar, i que si algú és aquí historiador o té traça en la recerca, és molt interessant poder-ho seguir. I després, en el cas que Ferran el Catòlic hagués estat assassinat de debò, no només en l'intent, és molt possible que el comte d'Empúries hagués estat el seu successor, perquè Ferran el Catòlic no tenia descendents masculins en via directa, perquè tenien un nen, Miquel, però es va morir molt jovenet. Aleshores, tot apunta a un personatge clau, el comte d'Empúries, en tot això.
Va ser el que va convèncer perquè vendre el projecte a Ferran. No?
Per què vendre-li?
No, que es va parar, van cap a França, es va parar a Pals, i llavors sí. No sé com va canviar d'opinió.
Sí, li van fer veure que, escolta, fes això, per mi, van dir, fes això, demana això i això i això, i segur que no s'ho perdé. I jo, que sóc a la cort, t'ho arreglaré bé. Ho deixem aquí, si hi ha alguna pregunta més. Si algú l'interessa, doncs tinc aquest material per ajudar a col·laborar amb tot plegat. La pel·lícula amb el llibre són 25 euros i el llibre sol són 15.